El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La pluja de divendres i dissabte només ha fet pessigolles a la sequera, que es troba a nivells altíssims. Totes les esperances estan posades en una primavera que arribi amb pluges similars a les d'aquesta època de l'any o que fins i tot superi els registres més habituals. Mentrestant, seguim buscant recursos i espais d'on poder treure aigua per anar fent front a la manca de pluges. De les opcions que tenim damunt la taula, en volem parlar avui amb en David Saurí, que és geògraf i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, de l'ICTA. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, què tal?
Com podríem batejar o qualificar la situació actual vers la sequera?
Bueno, podem entrar en una expressió que seria molt adient, que seria que és una sequera bíblica, no? Perquè sembla talment un càstig diví que faci més de 3 anys, que a mi de 3 anys i mig, que plou per sota de la meitat del que plou habitualment, no? Per tant, una situació francament, diguéssim, catastròfica en aquest sentit.
I és la més severa que hem viscut mai, tenint en compte els registres que tenim?
Segons els registres, sens dubte és la més severa, sobretot més severa del segle XX, segur. El que passa que hi ha notícia històrica del segle XXI, perdona. Hi ha notícia històrica del segle XIX, sobretot en períodes també molt, molt eixuts, no? Però pel que fa als temps moderns, sens dubte és la més greu que hem tingut mai.
Ha estat per una conjunció de moltes coses, és a dir, ara vist en perspectiva això que parlem dels anticiclons, o hem de batejar-ho tot plegat al canvi climàtic?
Bueno, a veure, el canvi climàtic, la sequera són un fenomen recurrent a l'àrea mediterrània, no? Sempre n'hem tingut i algunes han sigut molt greus. El que passa que amb el canvi climàtic, el que fa el canvi climàtic és amplificar una mica les conseqüències negatives a les sequeres. Vull dir, continuen havent-hi sequeres, però ara són més intenses, duren més. A part de tot, també hi ha un altre problema, que és amb l'augment de la temperatura, el que és la pluja útil, la que arriba a rius, embassaments, etcètera, etcètera, és menor, perquè hi ha més evaporació, hi ha més consum hídric per part de les plantes. Tots els éssers vius a major temperatura consumim més, necessitem més aigua, no? Tant les plantes com els animals com nosaltres, no? Doncs tot això sí que és una conseqüència directa de l'augment de la temperatura derivat del canvi climàtic, sens dubte.
I en aquest sentit, ho hem fiat tot molt, no? Ho hem parlat molt de conscienciació ciutadana, d'aquest estalvi d'aigua als ciutadans. Per les dades, pels que tenim, estem fent la feina als ciutadans?
Sí, sense cap mena de dubte. I jo voldria recordar una mica l'antecedent, que és la sequera del 2008, fa 16 anys, que va ser molt dura, no tan dura com l'actual, però aquella sequera va implicar una cosa que ja es venia veient una mica, que és la conscienciació ciutadana cap a l'estalvi d'aigua, que va ser molt important i que també està continuant fins ara. De fet, totes les grans ciutats catalanes, espanyoles, etcètera, doncs cada vegada hi ha un consum menor d'aigua per habitant. El consum per habitant està disminuint. Va augmentar una mica amb el Covid, perquè ens vam quedar a casa, i el tema de la higiene, etcètera, i tot això va influir, però enmig d'una tendència que és cap a una disminució en l'ús de l'aigua, per molts motius. Hi ha un motiu de conscienciació, però també hi ha un motiu tecnològic. Ara tenim aparells més eficients, les xarxes estan millor, encara que faci fa falta encara millorar-les molt, sobretot als pobles petits o als municipis petits. El preu de l'aigua també ha influït. Ara l'aigua és bastant, bastant cara, per tant, el tema de l'estalvi també està incentivat, etcètera. No? Vull dir que en aquest sentit la ciutadania s'està comportant d'una manera molt, molt responsable, diria jo.
I els sectors productius, ara de seguida parlarem amb la gent de la indústria, amb la gent del CIES, però la indústria, l'agricultura, hi tenen també, entenc, una feina molt important, no?, la reducció.
Sí, jo diria que en aquest cas la indústria ja ha fet bastant la feina, La indústria també, els processos productius derivats de les normatives europees també, o també perquè moltes indústries han plegat, no?, indústries que consumien molta aigua han plegat, no?, però en general la indústria és potser el sector que més feina ha fet per reduir el consum, no?, per estalviar, i sobretot per, en temes de qualitat, de contaminació, no?, també s'hi ha treballat molt, en part, repeteixo, pel pes de les directives europees i de la necessitat de reduir la contaminació. Però reduint la contaminació també ha augmentat l'eficiència en l'ús, i en aquest sentit la indústria ha fet molt de feina. L'agricultura és diferent, no? L'agricultura és, primer de tot, és molt, un sector molt variat, i també s'han fet esforços importants en reduir les necessitats del regadiu, en el que s'anomena modernitzar el regadiu, augmentar l'eficiència i l'estalvi en l'ús d'aigua a l'agricultura, però és un sector que té moltes inèrcies i té una necessitat molt clara de l'aigua, i per tant vull dir, s'ha d'anar una mica més amb diguéssim, amb precaució i amb marge d'actuacions que jo penso que al final també hi hauran esforços, i aquests esforços es veuran reflectits en els consums. Però encara hi ha molta cosa per fer, diguéssim.
Et volia preguntar també per la demanda d'alguns ajuntaments, com per exemple el de Sabadell, que ha demanat de cara a l'estiu doncs poder omplir piscines i poder regar amb aigua regenerada. Omplir piscines perquè diu que són refugis climàtics per tota la població, i que tenint en compte les altes temperatures que segur que ens acompanyaran, doncs tindria molt sentit, no?, que les ciutats poguessin tenir aquestes infraestructures. Com ho veus?
Totalment d'acord. És un argument importantíssim, i tota l'aigua que puguem s'ha de... A més, ja celebro molt que l'Ajuntament hagi parlat de les piscines com refugis climàtics, no? Perquè de fet ho són, no? Probablement ens enfrontarem a un altre estiu amb temperatures molt elevades. Hi ha molta gent que no té l'oportunitat de tenir aire condicionat i altres mecanismes per refrescar-se, etcètera, etcètera. Per tant, i pels nens, sobretot, les piscines són imprescindibles. A mi em sembla que és una acció francament, diguéssim, necessària. I llavors també el tema de recórrer a les aigües residuals depurades per regar, jo en aquest sentit ho fiaria sobretot al que és l'arbrat, el manteniment, però també és veritat que necessitem una mica de verd a l'estiu, no?, que també pel mateix motiu, no? Però les piscines, a mi, en principi, lo de les piscines em sembla més important que no pas el regar a l'espai públic, que també,
Et volia preguntar per algunes de les alternatives, no?, algunes de les coses que estem fent. Parlàvem ara de l'aigua regenerada.
Sí.
Sabadell és un municipi que hi ha apostat molt, no?, amb la depuradora,
sí,
de Sant Pau,
correcte,
de Riu-Sec. I demana,
correcte,
doncs, poder-ho estendre molt més.
Però,
en aquest sentit, fins on podem arribar amb l'aigua regenerada?
Bueno, l'aigua regenerada té un potencial molt important, no? Ara hem de pensar que ara ja no és només per usos no potables, no? Des de fa bastants mesos ja l'àrea metropolitana de Barcelona, i en certa mesura també tots els municipis dels voltants, s'estan abastint amb aigua que ve de la part de l'aigua que ve del riu Llobregat, que es potabilitza a Sant Joan d'Espí, i que part d'aquesta aigua que es potabilitza ja és aigua que ha sortit de la depuradora del Prat de Llobregat, no? Vull dir que és una cosa que és un recurs que és molt important, i que en el futur aquest recurs anirà més. I aquest recurs encara podem, diguéssim, té marge de creixement, no? Encara podem, diguéssim, si convingués, doncs, reutilitzar més, amb aquesta filosofia de que amb una depuració adequada i una potabilització també adequada, amb una garantia sanitària absoluta, doncs es pot tornar a posar la xarxa d'abastiment de les nostres llars.
Clar, una altra de les coses de les que estem parlant és de fer venir aigua d'altres llocs de Catalunya, no?, i fins i tot de l'Estat, no? Aquest fer arribar aigua amb vaixells és una bona alternativa?
És una alternativa molt d'últim extrem, i és una alternativa que més aviat està pensada per aquells casos, condicions ja molt extremes, per exemple, que estem en una situació de talls domiciliaris, no? Hi ha activitats que no els hi podem tallar l'aigua. Estic pensant en els hospitals o en els bombers. Llavors, una mica aquesta aigua que ha de venir amb vaixell, jo crec que bàsicament està pensada per aquests usos que són absolutament imprescindibles, però no per posar-la a la xarxa, perquè necessitaríem moltíssims vaixells, tindria un cost exorbitant i no seria gens, diguéssim, abans es podrien intentar com augmentar la capacitat d'aigües regenerades o utilitzar més recursos locals, però portar aigua en vaixell sempre és una solució molt, molt d'extrem i per, jo diria, per usos molt concrets, no? Perquè no, el que no pot ser és pensar que podem abastir una població de 3 milions i mig d'habitants com la de l'àrea metropolitana. Necessitaria moltíssims vaixells i, repeteixo, el cost seria absolutament astronòmic.
Clar, per això es parla d'alguna mena de trasbassament o alguna mena de fer, d'alguna manera de fer arribar l'aigua de l'Ebre fins a l'àrea metropolitana. Això podria ser damunt la taula?
Això és, hi ha sectors, i veus que ho han posat damunt la taula, té una part de lògica, però també té una altra part molt, molt problemàtica, no? Perquè en principi s'està dient és un trasbassament d'emergència, no? I a l'Ebre ara està relativament bé, però fa un any estava fatal. Recordem que la conca de l'Ebre l'any passat, a l'estiu passat, es va haver de tancar el canal d'Urgell, que és una infraestructura que té 150 anys de vida i que mai havia passat, no? Per tant, això pot tornar a passar, no? A mi la cosa que em preocupa és que una cosa que sigui temporal acabi, que és el que també suposo preocupa a la gent de l'Ebre i del Delta, que depenen d'aquesta aigua, perquè el Delta és un ecosistema que sense l'aigua del riu doncs està condemnat a desaparèixer, i encara amb l'aigua del riu veurem què passa, doncs que la gent té una mica de por que això decidi que sigui una cosa provisional perquè no hi ha altres recursos, perquè continua sense ploure, etcètera, etcètera, doncs es converteixi en una cosa permanent, no? I aleshores això és el que a mi em sembla que no. Jo crec que els trasbassaments, en la mesura que continuen sent accions que depenen de la precipitació, depenen de l'estat de les conques, etcètera, etcètera, jo crec que ja és una mica pantalla passada, no? Embassaments i trasbassaments, hi ha una funció, tenim un trasbassament ja molt important, que és el trasbassament del Ter, i jo crec que hi ha altres opcions, sobretot la regeneració de l'aigua i també la desalació, que evidentment que tenen costos importants, costos energètics sobretot, però que tenen moltes avantatges en relació als trasbassaments, perquè el mateix també es parlava molt del trasbassament del Roine a França. S'ha tornat a treure, però resulta que ara el Roine també està en una situació francament bastant crítica en termes de cabals, no? Llavors, clar, tu depens d'unes fonts que en un moment donat doncs et diuen, no, és que ja tampoc hi ha aigua i no n'has desenvolupat d'altres que en requereix, que poden suposar un car, però un subministrament constant, doncs sempre és millor aquesta última opció, per mi.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, el David Saurí, geògraf de l'ICTA de l'Autònoma. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.